Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament té sobre la taula diverses opcions per poder celebrar la cavalcada de Reis malgrat la pandèmia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, apunta que la manera en com es farà la rebuda a Ses Majestats dependrà de l'evolució de la pandèmia. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
L'Ajuntament de Sabadell ja està a l'expectativa. Evidentment, com ja hi ha ajuntaments com la Setmana de Terrassa, ja ha decidit doncs, que no farà la cavalcada. Nosaltres encara estem amb l'escenari habitual, no hem tocat res. El que sí que és veritat és que portem molts mesos treballant en altres escenaris possibles. Tenim pla B i pla C, per si de cas, en situacions doncs, més complicades de brots.
De la Rosa ha fet aquestes declaracions després que iSanitat apuntés a un Nadal sense cavalcades i amb reunions de menys de 6 persones.
La construcció del cap de Canllong va amb retard i ja acumula queixes per part dels veïns.
Tot just ara han començat les prospeccions arqueològiques sobre el terreny i els veïns preveuen que no complirà amb les necessitats del barri. Assenyalen que serà massa petit per la població de referència de la zona i reclamen que incorpori un aparcament soterrani per solventar part dels problemes d'estacionament de Canllong.
En esports, Shinji Kagawa es podria convertir en l'atacant que busca el centre d'esport Sabadell.
El davanter centre japonès acaba de desvincular-se del Zaragoza i vol quedar-se a la Lliga Espanyola, encara que impliqui renunciar a una suma de diners. Des dels despatxos arlequinats no descarten cap escenari.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables en un dia que ha estat el temps molt temperat. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. L'ambient al centre del dia d'aquest dimarts és molt suau en conjunt arreu de Catalunya, on les temperatures a hores d'ara es troben entre els 20 i els 25 graus. Contrasta molt aquest ambient suau d'ara respecte a l'ambient fred de primera hora, amb temperatures mínimes fins i tot clarament per sota dels 10 graus que ens hem trobat a zones de l'interior. Tot plega també amb aquest dimarts d'estabilitat. Tenim, això sí, la presència d'alguns núvols que són poc importants, els núvols baixos de la costa central i també de la costa brava d'aquest matí i migdia estan anat trencant i a hores d'ara també aquí trobem estones amb sol. També arriben algunes bandes de núvols per l'oest, però en principi no portaran majors conseqüències, no esperem precipitacions i, per tant, continuem de moment amb aquest temps estable i amb temperatures força contrastades entre nit i dia. És tot des del Hidrològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 trobem 2 quilòmetres de retencions a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord, mentre que a l'AP7 hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt aturades entre Sarrià i Vallcarca també en els dos sentits. Amb la pandèmia de la Covid-19 com a taló de fons, l'Ajuntament de Sabadell encara no ha pres una decisió sobre com seran les activitats de Nadal i, en concret, la cavalcada de Reis d'enguany. El govern municipal treballa en diferents escenaris per garantir que el seguici reial es pugui fer, encara que sigui en un format diferent al que coneixem fins ara. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, n'ha parlat aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
L'evolució del coronavirus a Sabadell es manté estable, una situació que podria canviar amb l'arribada del fred. I és que s'espera que els mesos de desembre gener siguin els de més incidència del virus. Amb aquest horitzó, la Regidoria de Cultura treballa en diferents escenaris per poder celebrar la cavalcada de Reis, un dels actes més multitudinaris de l'any. Carles de la Rosa ha afirmat que amb el context actual, ara com ara, sí contemplen realitzar el seguici, però afegeix que tenen a punt plans alternatius perquè la ciutat no perdi una altra de les celebracions emblema.
Ja quan vam començar a treballar Nadal, sobre el mes de maig-juny, vam tenir claríssim que es podia donar la situació que hi hagués restriccions i, per tant, hem anat buscant solucions perquè no ens agradaria, clar, evidentment, que es tornés a passar com la festa major, no? Que es donés un moment en què ja es col·lapsés tot i no fos possible fer cap activitat a Nadal, és molt especial, i la ciutat de Sabadell, evidentment, es mereix un Nadal el més, entre cometes, normal possible. Per tant, estem treballant en això, en diverses opcions, i la màgia que no pari, que no s'aturi mai.
Això implica que la cavalcada o la rebuda a Ses Majestats puguin fer-se amb límits d'aforament o cita prèvia, per exemple. Pel regidor de Cultura és primordial trobar l'equilibri perquè les activitats del Nadal gaudeixin de la màxima seguretat i el risc de contagi sigui mínim.
Ens hem de sotmetre a tots els protocols i, per tant, la cita prèvia és imprescindible a dia d'avui. Hem de tenir molt controlat qui ha accedit en l'espai, perquè si es donés una situació de contagi hem de poder fer traçabilitats i poder informar les persones que estaven en aquell moment que han estat exposades, doncs, a un possible contagi, i per tant això demana que hi hagi cita prèvia amb totes les dades. Això és la gran diferència evidentment amb les altres edicions de Nadal a la ciutat.
A més de la cavalcada de Reis, també podrien patir canvis altres activitats tradicionals d'aquestes dates, com el campament reial, el parc de Nadal o la mostra de pessebres que habitualment es pot veure a l'Acadèmia Catòlica.
La celebració de la cavalcada i la resta d'activitats nadalenques estarà condicionada per l'evolució de les dades de contagis a la ciutat. Actualment, però, la situació és força estable, tot i que la xifra de positius continua augmentant cada dia. En les últimes 24 hores se n'ha sumat 51 més, la qual cosa eleva la xifra als 3.936 contagis des de l'inici de la pandèmia. Si es compten totes les proves realitzades fins ara, els positius pugen fins als 4.566. En canvi, per segon dia consecutiu, Sabadell no ha registrat cap mort per Covid-19. Tot i això, des del començament de la crisi sanitària, el nombre total de defuncions a la ciutat se situa en les 381.
Respecte a ahir, el risc de rebrot ha pujat 2,5 punts i ara se situa en el 107,09, per sota dels valors de la setmana del 12 de setembre, quan era de 192,69 punts. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus es manté al 0,71, la mateixa que ahir, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 63,53 per cada 100.000 habitants.
En l'àmbit educatiu, el coronavirus continua obligant a aïllar grups sencers i a hores d'ara a Sabadell hi ha un total de 22 classes confinades per haver estat en contacte amb un positiu de Covid.
Aquesta és l'última actualització facilitada pel Departament d'Educació. La situació més greu la trobem a l'Institut Ferran Casablanques, a la Concòrdia, amb 3 grups en aïllament, 85 persones en total, i 4 positius acumulats en el centre Servator. A la Creu Alta té 2 grups confinats, 54 persones i 2 positius confirmats des de l'inici de curs. Amb tots, si ens fixem en el conjunt de centres educatius amb algun positiu o amb alguna persona en aïllament, el nombre d'escoles i instituts afectats puja fins a la 50ª. Arreu de Catalunya, en aquests moments, hi ha 1.144 grups escolars confinats per un positiu, 82 més en relació a l'últim balanç. Ja han reobert 2 llars d'infants a Barcelona i hi ha 2 centres totalment tancats al país.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Encara no han començat les obres i ja rep crítiques. Els veïns de Can Llong consideren que el centre d'atenció primària que s'ha de construir ben aviat al barri és massa petit i que hauria de tenir també un aparcament soterrat. Ho han denunciat al programa Al Matí Francisco Navarrete, president de l'Associació de Veïns, i Tania Caubera, presidenta de la Unió Veïnal.
Yo voy pidiendo opinión a los ciudadanos de Can Llong. Uno me dice de que ya que se inician las obras, de hacer un subterráneo para, por ejemplo, que la gente que vaya a visitarse, para, ya que hay también ya problemas de
plazas de parking, ¿no?
Sí. En la ciudad del barrio, pues que se haga un pequeño aparcamiento debajo del ambulatorio.
L'inici de les obres de l'edifici ha de ser imminent.
Així es pot concloure segons les últimes informacions de l'Ajuntament. En els darrers dies hi ha força moviment de camions als terrenys de la Ronda Europa 522. Es tracta de la retirada de les restes arqueològiques que es van trobar al solar, on anirà el CAP a principis de juliol. Segons el calendari municipal i del Departament de Salut, aquests estudis han de concloure aquest mes i tot seguit podrien començar les obres del CAP.
Ara bé, aquesta és només una de les demandes veïnals que hi ha a Can Llong.
Sí, a la llista de les que es compliran hi ha, a part del CAP, l'inici de les obres de l'escola Virolet, previstes per abans que acabi l'any, i la finalització de la transformació de la plaça Lisboa, que hauria d'estar a punt el 2021. En canvi, hi ha tota una sèrie de projectes que són al calaix, com l'estació de la Renfe, que la Generalitat diu que està estudiant.
Estudiem una connexió con Terrassa, con Manresa, con Barcelona, y no nos tenemos que desplazar, por ejemplo, a la Plaza España ni al centro, sino tener ya una estación en el barrio. Y también sería una zona límite también a Canorial, a la zona de Can Rus, a la zona de Castellarnau.
Els veïns també s'han queixat dels problemes de mobilitat que hi ha al barri, sobretot per l'accés de vehicles i la velocitat amb què circulen. Per això, a part de l'estació, proposen posar radars per controlar els conductors.
Instagram@radiosabadell. Segueix-nos.
La Fundació Bosch i Cardellac està de dol per la mort del seu director Josep Maria Benaúl ahir, arran d'un càncer que patia des de feia un any. L'entitat ha suspès tots els actes d'aquesta setmana com a reconeixement a la figura de Benaúl, que liderava el càrrec des de la primavera del 2019 i que el va mantenir fins al final.
Tot i saber que Benaúl tenia una esperança de vida d'un any, la Fundació Bosch i Cardellac ha volgut comptar amb ell al peu del canó. En aquest sentit, no s'han emprès encara els tràmits per escollir qui li prendrà el relleu. Ara, segons l'amic de Benaúl i membre de la Fundació Bosch i Cardellac, Manel La Rosa, és moment de recordar-lo. Una de les facetes que destaca és el seu caràcter revolucionari, que venia de la seva joventut. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Va ser un jove radical dels anys 70, brillant, amb algunes intervencions socials polèmiques en aquell moment, i amb aquesta figura, des d'aquest punt de vista, diguem-ne, molta gent el recordem amb la imatge de brillantor i de radicalitat d'aquell moment, no? El que passa que ho ha continuat després amb solvència i amb un treball, sí, rigorós, però tot plegat, diguem-ne, forma el conjunt de la personalitat. Per tant, diguem-ne, és aquell jove convertit en persona gran després.
La Rosa destaca que Benaúl és un dels millors historiadors del passat tèxtil de la ciutat. Entre altres coses, va recollir blasmar la història del gremi de fabricants de Sabadell. Per la secretària general del gremi, Núria Aymerich, Benaúl era la persona que millor es coneixia l'entitat i es va acabar convertint en un més de l'equip.
El Benaúl és la persona que es coneixia fil per randa l'arxiu del gremi. O sigui, nosaltres tenim un fons bibliogràfic important lligat al món tèxtil, qui coneixia bé el món, el nostre arxiu bibliogràfic, que era el Benaúl, era d'alguna manera part nostra. Nosaltres així el sentíem, així el valoràvem i així el valorem. Nosaltres ens costa molt pensar que no el tenim, però jo crec que el Pep Benaúl per sempre més estarà amb nosaltres.
Aymerí confia que la ciutat reconeixerà i retrà homenatge a Josep Maria Benaúl per les seves aportacions a Sabadell i al conjunt del país.
La celebració del Dia Internacional de la Gent Gran es mantindrà aquest any a la ciutat malgrat l'actual context de pandèmia de coronavirus i malgrat que el públic de la commemoració és col·lectiu de risc. Per això el programa d'activitat s'ha adaptat amb una limitació de l'aforament i amb la retransmissió dels actes a través d'un canal de YouTube.
La regidora de Cicles de Vida, Sònia Sada, insisteix que cal un acompanyament perquè recuperin la normalitat.
Però enteníem que havíem d'acompanyar-los i fer-los veure que podien retornar a tenir vida social i a tornar a les activitats que feien fins ara, però emmarcades en unes noves mesures de seguretat, de salut i en grups més reduïts. I així és el que hem anat fent durant tot aquest temps. L'equip de Cicles de Vida ha treballat durant gran part de l'estiu per garantir que aquestes mesures es podrien aplicar.
Aquesta celebració suposarà l'estrena del nou canal de YouTube, que pretén oferir una programació fixa durant tot l'any per la gent gran.
Entenem que, com que a l'estadi de la pandèmia no sabem cap a on fluctuarà, els hem de donar l'oportunitat a la gent gran de la ciutat que pugui interactuar i que pugui tenir activitat. Com ho farem? Habilitarem un espai dintre del mercat central, un escenari, on les entitats, amb formats molt reduïts, podran anar a gravar o bé fer en streaming algun tipus d'actuació en un format molt reduït, com hem dit, de persones i amb un temps.
L'acte central del Dia Internacional de la Gent Gran serà aquest dijous a les 5 de la tarda a la plaça Frederic Mompou amb l'orquestra Fusión. Al mateix dia, a les 11 del matí, es farà la lectura del manifest.
Des de Gent Gran Sabadell viuen amb moltes ganes la celebració després de mesos d'aïllament i de relacions i activitats molt limitades. De fet, la presidenta de l'entitat, Maria Rosa Mota, denuncia que el col·lectiu de gent gran ha estat arraconat durant la pandèmia.
De la mateixa manera que pensen de quina manera els nens poden anar a escola, jo crec que també tindrien que pensar de quina manera els grans podrien trobar-se i reunir-se, o si no cada dia, doncs jo què sé, per no tindre tanta feina, hem de desinfectar o així, doncs un dia sí, un dia no. No sé, potser estic dient coses que són tontes de cara als estaments que se'n preocupen de tot això, però sí que estem una mica deixats de costat.
Mota també lamenta que la gent gran segueix amb una limitació de relacions amb els seus familiars, una limitació que està afectant la salut emocional del col·lectiu. Més notícies en format més breu quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El doctor Eugeni Sagí es jubila avui.
I ho fa després de 31 anys com a màxim responsable del Servei d'Oncologia Mèdica a la Corporació Sociosanitària Parc Taulí de Sabadell. Des de l'hospital li han agraït públicament tot aquest temps de dedicació i la seva entrega amb els pacients als CATES durant aquest període.
Accés lliure a les 7 biblioteques públiques de Sabadell.
Ja no cal demanar cita prèvia per anar-hi, tot i que aquest sistema sí que es manté per les entitats que vulguin organitzar algun tipus d'activitat en aquests espais. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha assegurat que és una bona notícia. Són declaracions al cafè.
En principi es podrà utilitzar pràcticament de forma lliure. L'única restricció és que tot llibre que s'hagi consultat s'haurà de situar en quarantena durant 48 hores. No són 15 dies com les primeres fases, ara són 48 hores, però es podrà accedir de forma lliure a la col·lecció.
Amb tot, l'aforament encara és limitat i la devolució de documents cal fer-lo per la bústia externa de retorn com fins ara.
Presentació de la novel·la abans de les 5 Som a casa, Sabadell.
Es tracta del llibre guardonat amb el 40è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana. La presentació es farà demà a partir de les 7 del vespre a l'Espai Cultura Fundació 1859 i comptarà amb el seu autor, Albert Forns.
El dissabte 7 de novembre és la data escollida per celebrar la quarta edició de l'Indocumentari al Festival de Cinema Documental de Sabadell. Arriba amb canvis i amb diverses mesures de seguretat derivades per la Covid-19. El certamen tindrà una part que es projectarà en viu de manera presencial i una altra que es podrà veure en línia.
El seu impulsor, Nando Caballero, ha explicat al programa al matí que la celebració ja s'ha hagut d'endarrerir diverses vegades.
A nosaltres ha passat el que li ha passat a tothom, que hem tingut cancel·lacions i molts problemes. El festival s'anava a celebrar al maig, però evidentment al maig estaven en plena pandèmia i confinament i van posposar al setembre. Ho feien a l'Estruc, però al Teatre de l'Estruc, però ara a finals fa unes setmanes, el Teatre de l'Estruc, doncs, per un problema de renovació d'aire, doncs, també han tingut de suspendre totes les seves activitats.
Les dues primeres edicions van ser a la fresca, a la capella de Can Gambús. Degut a la inseguretat meteorològica i el fet d'haver esperar a que es fes de nit per la llum, van decidir passar-ho a un lloc interior. Caballero explica a Cal Estruc es projectaran presencialment els guanyadors.
Preveient aquestes coses, doncs, el que hem fet és això, fer un part online i una altra part presencial. A l'Estruc, el dia 7 de novembre, dissabte 7 de novembre, el que farem serà, una de les sales, ho farem dintre d'una de les sales de l'Estruc, que es pot ventilar i que compleix amb les mesures de seguretat que ha aprovat l'Ajuntament, i allà projectarem el curtmetratge i el llargmetratge guanyadors.
Els altres quatre documentals seleccionats es podran veure en línia. S'han presentat més d'un centenar d'obres, dels quals el jurat, composat per les guanyadores de l'any passat, n'ha escollit 6. En cas que les mesures de seguretat ho impedissin, tot el certamen passaria a ser en línia. La tria inclou Exodus, la història del polifacètic violinista Ara Malikian, Borningamia, Pecky Passuit, Lexara i l'equipo de Los Códigos Olvidados. Com sempre, serà gratuït.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistes, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Més Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. La notícia del dia: ha aprovat l'acord per prorrogar els ERTO fins al 31 de gener amb el suport dels sindicats i la COE.
El Consell de Ministres ha donat llum verda avui dimarts a la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació. L'executiu crea dins dels anomenats ERTO de rebrot, un ERTO per limitació d'activitat per quan una autoritat local, autonòmica o estatal limiti els aforaments, els horaris i l'activitat dels negocis. Tots els sectors i empreses, incloses les de comerç i hostaleria, s'hi podran acollir fins a finals de gener del 2021.
Estudien fer tests serològics a les escoles als PCRs positius per evitar confinar grups.
L'objectiu seria confirmar si el positiu és a causa de la presència d'anticossos i no per tenir la malaltia activa. Això evitaria confinar tot un grup classe, segons apunten des de l'Agència de Salut Pública. De fet, això és el que ha passat a Manlleu, on gràcies a aquest tipus de test s'han confirmat que un dels 13 alumnes positius ja havia passat la malaltia i, per tant, ell i tot el seu grup han pogut tornar a classe.
El govern espanyol està estudiant si és legalment necessari que el BOE publiqui el cessament de Quim Torra.
El govern català s'ha dirigit a l'executiu espanyol per demanar-li la previsió de la publicació del cessament, ja que, segons un informe jurídic de la Generalitat, és el pas previ perquè l'executiu pugui impulsar un decret de substitució. El Parlament també està pendent del BOE per convocar per demà a la tarda el ple específic amb la compareixença de Torra. L'expresident, per la seva part, ha visitat avui els presos de Lledoners i ha demanat als partits que apostin per la llei d'amnistia. També ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Suprem i que se suspengui cautelarment la seva condemna.
I l'Audiència Nacional absol els 34 acusats en el judici de la sortida a borsa de Bankia, entre els quals hi havia l'expresident de l'entitat i expresident del Fons Monetari Internacional, Rodrigo Rato.
Tots ells estaven acusats de delictes d'estafa als inversors i falsedat comptable. En la sentència, el tribunal considera que l'operació va comptar amb l'aprovació de tots els supervisors, com ara el Banc d'Espanya, el FROB, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i EBA, i que el fulletó de sortida de borsa incluï una informació financera i no financera àmplia i adequada.
I un últim apunt, novetats al voltant de l'operació Kitchen. L'excomissari José Manuel Villarejo ha assenyalat Mariano Rajoy en el cobrament de sobres amb B. Es desprèn d'una conversa enregistrada i que li va ser intervinguda. Tot plegat està recollit en el sumari del cas sobre l'espionatge al tresorer del PP, Luis Bárcenas, per trobar documents comprometedors per als dirigents del Partit Popular. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Avui molta actualitat relacionada amb el centre d'esports. El nom de Shinji Kagawa guanya crèdits perquè pugui arribar al centre d'esports. Tot i que la prioritat és trobar un davanter centre de garanties, el mitja punta japonès és una opció que es contempla a la direcció esportiva requinada.
Kagawa s'hauria desvinculat del seu ja exequip al Zaragoza i estaria disposat a renunciar a una bona quantitat de diners d'ofertes de l'estranger per seguir jugant a la Lliga Espanyola. El Sabadell no es descarta cap escenari, fins i tot que el japonès, en cas que es decidís avançar en l'operació, fos el primer en arribar en aquests últims dies de mercat. Tampoc es veuria amb els ulls si l'economia i la viabilitat de les operacions ho permeten, que fossin dues les incorporacions d'última hora. Recordem que el 5 d'octubre és la data límit per realitzar fitxatges.
Mentrestant, la plantilla del Sabadell ha gaudit avui del dia de descans i demà s'entrenarà al CAR de Sant Cugat amb el punt de mira al partit de diumenge contra l'Espanyol. Un xoc amb moltes novetats, començant, per exemple, amb la tornada d'Àngel Martínez.
El capità arlequinat podria debutar contra el seu equip de formació després de complir els 3 partits de sanció per l'expulsió a la semifinal del play-off contra la Cultural Leonesa. El gironí admès al programa Hotel Suís que ha estat frustrant no poder estar sobre el terreny de joc en els primers compassos de Lliga.
Estàs entrenant i bueno, saps que estàs en plenes condicions per jugar i no pots jugar. No és allò que estàs lesionat i bueno, t'has de fer la idea, no? O sigui, de veure l'equip marxar amb el bus, amb l'avió, veure com arriba allà i tu estàs a casa i estàs en òptimes condicions per competir i no poder fer-ho, però bueno, és una miqueta frustrant. I bueno, sempre els nervis de veure l'equip per la tele, més sapiguent que hem tingut el contratemps de molts dels jugadors, que teníem, bueno, anava un curs d'efectius, pues imagina, d'unes ganes boges de poder ajudar l'equip.
Per Àngel, es reuneixen gairebé totes les condicions perquè sigui una tornada de luxe contra tot un Espanyol, amb qui va jugar a primera divisió en el primer xoc de la temporada a la nova Creu Alta i amb el remodelat aspecte que presentarà el temple. L'única pega, la falta de públic.
És una autèntica meravella, és una catifa una catifa que tu pots trobar a l'IKEA, però de 100 per 60 és impressionant, no? O sigui, perfecta, està perfecta, a més, tot regular, les porteries, les línies, tot és perfecte, perfecte. També et dic una cosa, està molt maca, però clar, al final trobarem a faltar a tota la gent, no? És com posar la teva casa, la decores molt bé i no podem invitar els teus amics, no?
Però l'equip Sergi no estarà tot sol. Aquest diumenge el Centre d'Esports ha engegat una nova iniciativa amb el focus posat en la seva massa social.
Mentre no es pugui entrar als estadis, el club cedirà als socis 7 places de la llotja de les 10 disponibles, reservades a directius i personal institucional. Bruno Batlle, el director general del Sabadell, ha explicat que la Lliga no hi posarà cap impediment.
Amb la Lliga no hi ha problema, perquè al final el que estàs fent és les invitacions que podries tenir per convidats del Consell o per institucions, etc., les destinem al soci, que és realment qui s'ha guanyat aquest dret amb tot aquest suport i aquesta ajuda que ens està donant sempre.
Ara mateix, la xifra de socis que han renovat el carnet i que s'han donat d'alta frega els 3.000, encara lluny de l'objectiu dels 5.000. Al Centre d'Esports tenen clar que l'impediment d'entrar als camps està sent el principal entrebanc per inflar la massa social i per això Batlle també reivindica el sacrifici que es farà des del mateix club.
Els que faltin, que s'animin, que es facin socis, que aquest suport el necessitem, tant a nivell moral, que els jugadors el senten molt a prop, com a nivell, per què no dir-ho, econòmic, que ja ho hem explicat més d'un cop, que per a estabilitzar el club a la categoria doncs necessitem tot aquest suport. Animem a que vinguin i per la nostra part doncs farem tot el possible perquè el gaudeixin i en aquest cas doncs fins i tot ja et dic renunciant a poder anar a la pròpia llotja, vull dir, tots nosaltres no podrem anar a la llotja.
Una de les jornades d'aquesta iniciativa, per cert, estarà reservada per al personal sanitari.
I un apunt més relacionat amb el Centre d'Esports. Aquest cap de setmana arrenquen les principals lligues territorials de Catalunya i entre elles la preferent femenina, amb un Sabadell que tindrà l'oportunitat de reivindicar-se després del mal paper la campanya passada.
Recordem que si l'equip arlequinat continua la categoria és per la decisió de la Federació Catalana de no aplicar descensos. Per aquesta temporada, el club li ha donat un rentat de cara al projecte del femení. Plantilla renovada, nova directora esportiva de la secció amb Jessica Rodríguez i amb nou entrenador, Raül Raposo.
Les incorporacions s'han acoplat perfectament i ja no només futbolísticament, sinó també dintre del grup. El grup està molt unit i això és molt important, però clar, també les noies que ja estaven a l'equip estan treballant molt bé i fins i tot també les juvenils que estem portant molt amb dinàmica de primer equip estan fent molt bona feina.
El debut serà aquest diumenge a les 12 a Olímpia, rebent l'Atlètic Vilafranca. En els amistosos de pretemporada, l'equip de Raposo ha deixat bones sensacions. Empats davant el Font Santa Fatjó i la penya blaugrana a la Roca Juvenil i triomf per 4-2 contra el Cerdanyola. L'assignatura pendent, això sí, segueix a la part defensiva, amb un nombre de gols encaixats que no acaba de decréixer.
I acabem repassant altres qüestions en format reduït. L'Associació Esportiva Can Deu celebra el seu 30è aniversari amb un to descafeïnat a causa de la pandèmia.
De fet, els actes previstos s'han hagut de cancel·lar per més endavant. Marc González és el president de l'entitat.
No és l'aniversari desitjat. Des de finals del 2019 havíem començat amb una mica a pensar un conjunt d'activitats per fer-les principalment ara al setembre i ara per ara estem en fase d'iniciar les activitats amb la màxima normalitat, però no podem encara fer cap celebració. Esperem que una mica més endavant sigui l'ocasió.
González també ha volgut deixar clar que s'està intentant aplicar amb el màxim rigor els protocols sanitaris un cop es van tornar a engegar les activitats fa un parell de setmanes.
Iker Pajares clausura un mes de setembre immaculat abans d'afrontar els grans campionats.
El sabadellenc s'ha proclamat campió al Campionat de Catalunya, a l'Open Copa Federació de Girona i a l'Open de València. D'aquí a poc més d'una setmana, els tornejos internacionals més importants del circuit PCA s'engegaran amb l'Open d'Egipte. Iker Pajares.
Content de que la PCA hagi tirat endavant un campionat d'aquestes magnituds amb aquesta situació. I al principi jo ja començo a competir a la PCA, començo amb Egipte i després ja ve Qatar, Hong Kong i ja començo altra cop a tope amb el circuit.
Pajares ocupa actualment la posició 26 al rànquing mundial, sent el millor jugador espanyol classificat.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 29 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.